Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Ha estat molt ràpid. S'ha despertat i després ha vingut al metge. Males notícies? Provar d'endevinar en Ferran. No poden saber si tornarà a caminar. I ell, què hi diu? Neva no s'esforçar a ocultar el pànic. No ho vol creure. És difícil fer-se'n a la idea. Jo ara mateix no ho aconsegueixo, replica en Ferran. M'ha fet fora de l'habitació perquè m'he negat a dir-li que tot era un mal son. No em vol veure. Això no és cert. En Ferran intenta calmar els nervis de na Chiara. No pot prendre't seriosament res del que et digui. Està en estat de xoc. Ho sé, però no puc deixar de pensar-hi. Mai no l'havia vist tan violent, tan lluny. Van asseure's en un sofà que hi havia al final del passadís, a prop dels ascensors. L'entorn era poc amable. La falsa pell dels seients, aspra al tacte. La il·luminació groga. La gent que passava i els forçava a baixar el to de la veu.
@eldivancopulo. El divan amb Sílvia Còpulo. A Catalunya Ràdio.
El valor de la conversa.
Sabeu on som? Estem vivint dins de tots els noms d'Helena. Maria de la Pau Gené, benvinguda al divan.
Moltíssimes gràcies, Sílvia, moltíssimes gràcies. A més, tens una veu meravellosa. Tinc la pell de gallina de sentir-te llegir un fragment de la novel·la, de veritat.
Esteve, aquesta novel·la, Esteve, Maria de la Pau.
Moltíssimes gràcies.
Superfelicitats.
Gràcies.
Has fet una novel·la molt, molt, molt atrevida.
Sí, n'era conscient que era atrevida.
És la millor novel·la que has fet, és el...
Per mi sí.
La que representa el grau de maduresa més important.
Per mi sí. És una novel·la que l'he feta com un repte personal, que l'he feta com una aventura complicada, que moltes vegades mentre l'escrivia pensava, pot ser que hauria estat millor complicar-se tant la vida, i que finalment ha sortit a la llum i que finalment és el millor que en Maria de la Pau Gené pot escriure ara, en aquest moment.
Que bo això, eh? O sigui, com si realment t'encardinessis, eh? En l'ara, sí. Aquest moment, viure el present. El millor que la Maria de la Pau Gené pot escriure ara, però segurament també el millor que has escrit, dèiem, de tots els temps, no?
Segurament.
Amb un entrellaçar dues històries, una que versiones, de dos mons diferents, de dos temps que no tenen res a veure. Llavors jo aniré a poc, perquè els oients del divan no diguin «Ai, és que ja ens ho he explicat tot!» I tu vas avançant, eh? Explica'ns aquests temps, Maria de la Pau.
Bé, jo tenia una fascinació, tinc una fascinació des de sempre per Helena de Troia. Helena de Troia, bé, en la meva vida, tan lligada a la literatura, sempre hi ha hagut fascinacions per dones distintes, no? Literària, Xerazade, Helena de Troia, etc. I vaig pensar, vull escriure la meva versió d'Helena de Troia, de la guerra de Troia, d'aquesta història que va ser l'inici de la nostra civilització, és a dir, que va marcar l'inici de la civilització occidental. I vaig pensar, però com puc fer-ho perquè sigui proper, perquè sigui una història viva i forta i que el lector s'hi pugui sentir identificat? Vaig pensar, ho has de fer de dues maneres. Primer, donant-li veu.
Aquest bou mallorquí.
Ha donat-li bou a Helena de Troia,
sí.
Que això no ho ha fet gaire gent.
Gairebé ningú. Sí.
I, a més, ho has de fer passant-ho pels sedars d'una història actual. I la història actual és un grup d'actors que estan preparant una novel·la que és el gran somni de la seva vida, el gran projecte de la seva vida. I aquesta novel·la és sobre Helena de Troia i sobre la guerra de Troia.
Aquí hi ha un entremig. Que es barreja.
Però encara més, perquè, Sílvia, clar, quan tu estàs fent la gran obra de la teva vida i ets un actor, pots caure en un risc, i és que el personatge et devori.
Que bo això!
Que el personatge que interpretes, et devori. Sí, és a dir, és quan estàs molt fascinat per allò que interpretes. Els actors els passa això. És a dir, estan tan fascinats per la història de la guerra, d'Helena, de Paris, d'Héctor, dels seus amors, desamors, desencontres, que Cassandra, l'endevina qui ningú creia, saps?
Però que resulta que...
Sempre encertava.
Ah?
Sempre encertava, però ningú la creia. Clar, és terrible tenir el do d'encertar el futur, però que ningú, de predir el futur, però que ningú et cregui mai.
I tu et dius, i ell, elles, diríem també, aquesta història, tenen por que els personatges se'ls mengin, eh? Que és el que tu també tenies por com a autora,
sí,
que tinguin vida pròpia. Hi ha un moment en què tu ja no manes,
sí,
o pots no manar sobre el que fan i el desfan els teus personatges, versió teva, a més.
Sí, i tant. Hi ha un moment en què tu sents que allò ha crescut tant, ha pres tanta força que d'alguna manera els personatges t'estan exigint o t'estan demanant que escriguis certes coses, no? És una sensació molt curiosa i molt estranya, no? És a dir, al principi costa molt de crear-los, costa molt de fer-los vius, de fer-los créixer, de fer-los tenir cos i de tenir ànima, però després la tenen tant que et porten a tu corrent darrere ells, no? És curiós això d'escriure.
Quan tanques el llibre al final i acabes, queden allà dins o continuen vivint el teu univers mental?
Han viscut el meu univers mental durant molt temps.
Quants anys? Ja,
sis anys. El meu univers mental. I m'han acompanyat en moments de tristesa, en moments d'alegria, en moments de passejar per la ciutat, per qualsevol ciutat, per Barcelona, per Palma, per allà on jo estigués en aquell moment, i de pensar, però què diria ara la Cassandra, què diria l'Helena, què diria la Kiara, què diria l'Eva, què farien, com reaccionarien, què pensarien. I arriba un punt, Sílvia, en què he corregit tant cada capítol, tant, en què l'he imprès tantes vegades, perquè jo sóc de paper, per corregir.
Vas tatxant en
sí,
el paper.
En què he tatxat, sí, tantíssimes vegades que he tornat a penjar, vas dir, a salvar. Dius, ara ja és un punt en què ja no hi ha retorn. O això es publica o això es destrueix.
I quan vas decidir que es publicava?
Vaig decidir que es publicava doncs uns mesos abans, bastant mesos abans de lliurar-ho a l'editorial.
Per què no el vas destruir?
Perquè estava convençuda que era el millor que jo podia fer ara. I si és el millor que jo puc fer ara, puc donar-ho als meus lectors que han estat bons i pacients i m'han esperat durant 7 anys, que són molts anys, sense publicar.
I dius el millor que puc fer ara,
sí,
perquè penses que més endavant podràs fer una cosa millor.
No ho sé, és una incògnita, és un desig, clar. Jo crec que un escriptor, qualsevol artista, vol que l'obra última sigui sempre la millor, però no ho saps. Pots arribar un moment en què caiguis en repeticions, caiguis en redundàncies, en què caiguis en tornar a fer sempre el mateix. Jo en aquests moments crec que he fet una passa endavant, però voldria continuar fent-ne, clar.
Subscriu-te al Divan amb Sílvia Còpolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
El primer encontre entre les dones degué ser difícil. Cassandra, la princesa de foc, immòbil davant l'estrangera. Helena no podia impressionar-la perquè en l'esclat de llum del seu rostre intuïa les ombres que havien de venir. Va sorprendre-la la barreja de vida i mort que hi endevina. No podia sentir simpatia, comprensió o afecte per la reina que havia fugit d'Esparta en Paris. Helena no li inspirava emocions amables perquè era un personatge víctima de si mateixa i dels déus que arrossegava la destrucció. La seva voluntat no tenia res a veure amb els desastres que portava la vida dels troians. No n'era la culpable, n'era la causa. En els paràmetres de l'endevina, els motius que originaven la tragèdia no tenien gaire valor. Lliure d'ornaments, d'excuses o pretextos, observava Helena com la portadora del mal. Helena és la portadora del mal?
No, de cap manera. I Cassandra, que ho ha pensat al principi, que ho ha cregut, perquè no pots deixar de ser dona i víctima una mica de les circumstàncies, l'opinió de tots, quan ella es queda sola amb si mateixa i exerceix els seus poders, se n'adona que sí que és veritat que Helena portarà la destrucció a Troia, però que no és ella qui la porta, ella és l'excusa només. I a partir d'aquí naixerà un vincle entre Helena i Cassandra molt gran, preciós, d'amistat per part d'Helena, d'amor per part de Cassandra, i que serà la salvació d'Helena, perquè Helena, a la meva versió, se salvarà a través de Cassandra, d'una altra dona.
Quan parlo en nom dels déus, no sóc jo, li confessa. Qui ets? La seva missatgera mai no t'he odiat, Helena. Tan sols he transmès la fúria dels immortals. Em costa de creure que tingui la capacitat d'enfurir els déus. Els déus i els mortals. Qui són Com són? On es troben?
Els déus immortals, quina gran pregunta.
M'esforço, eh?
No, tu treballes i molt bé, Sílvia. Ja saps que t'admiro profundament.
Això és mutu.
No, jo t'admiro profundament i és cert, i ho saps. No, la veritat és que els mortals i els déus tenen una història paral·lela, és a dir, jo sempre dic que els déus antics, els déus clàssics, no deixen de ser els mortals multiplicats per molt amb les seves grandeses i els seus desastres, no? Els déus són capriciosos, són volubles, s'enamoren de tothom i Zeus es transforma per copular les dones que li venen de gust i no té cap problema i després beuen ambrosia, que és aquell nèctar especial de l'Olimp, i es barallen i són, en realitat són la multiplicació amb una lent òptica gegant dels defectes i les grandeses dels mortals. Però hi ha una cosa que els diferencia molt gran, i és que els déus no acaben mai, són eterns, i els mortals saben que tenen una vida que s'acaba. I això és la diferència crucial, Sílvia, perquè si tu saps que tens una vida que s'acaba, i ho has experimentat i saps que això passa així, doncs no la vols perdre, no la vols fer malbé, intentes no equivocar-te, intentes tirar endavant, tot i que t'equivoquis igualment, no? I els déus els és igual, equivocar-se mil vegades, tenen mil vegades l'oportunitat de tornar a fer.
I quin sentit té una vida que no s'acaba mai?
Segurament cap.
Els sentiments, aquí surten tots els sentiments.
Tots. Segurament perquè en una guerra, el punt de partida és la Ilíada, en una guerra apareixen totes les grandeses i totes les misèries de l'ésser humà i apareixen tots els grans temes que ens han preocupat en la literatura universal, és a dir, la por, la pèrdua, l'amor, la mort, la lluita, la destrucció de l'altre, l'ambició, mil temes que apareixen. Clar, a mi m'ha resultat molt difícil quan algú em pregunta: la teva novel·la, de quin gènere és? Hi ha amor? Sí, hi ha molt d'amor. Hi ha guerra? Sí, hi ha molta guerra. Hi ha misteri? Sí, hi ha misteri. Intriga? Sí, intriga. Hi ha no sé què? Sí. És que no la vull etiquetar perquè crec que és una novel·la feta de molts aspectes distints.
En Gabriele hauria desitjat omplir-li la vida de flors, celebrar Venècia a la seva vora. Ne va alçar el cap. Va veure els blaus de què li havia parlat quan va regalar-li el mocador de seda. Eren bellíssims. Quants n'hi havia a l'aigua i al cel venecians? Va preguntar-se. I eren tots. Començava a estimar la ciutat a través de la presència d'en Gabriele i de l'enyor d'en Bruno, com Helena va enamorar-se de Troia segles enrere. La llanxa avançava en direcció a Piazzale Roma, on un xofer els esperava. Per primera vegada en molts dies es van mirar als ulls. Neva va pensar que allò que algú creu és la seva veritat, sense que importi si els fets van ocórrer. Ella només sabia que hi ha compromisos sorgits de l'ànima més forts que la sang. Com quins?
Compromisos sorgits de l'ànima més forts que la sang, com els vincles que s'estableixen amb aquelles persones que et vas trobant per la vida, que l'atzar et porta, que el destí, no sé si el destí o l'atzar et porten, i que són persones que no formen part de la teva família, de la teva sang, dels teus orígens, però que estableixes amb ells o amb elles un vincles tan ferms, tan forts, tan intensos, que poden ser superiors als vincles de sang.
El llibre Tots els noms d'Helena, que trobem a l'hora en català i en castellà, en quina versió o en totes dues has escrit la novel·la?
He escrit la novel·la en català i he controlat i seguit i fet la versió en castellà.
La dediques a la memòria de Joan Corbella Roig.
Sí.
Que durant molt de temps anava també donant la seva opinió.
I tant. Durant més de 20 anys va ser la meva parella, el meu marit, i va ser una persona que va ser molt important, molt, molt important en molts aspectes de la meva vida i que no va ser temps de llegir el final d'aquesta novel·la, però que sí, anava llegint capítols i que m'encoratjava, com sempre, m'animava a tirar endavant i em donava la seva opinió sobre cadascuna de les coses que jo escrivia. Però sempre, sempre, des d'una manera positiva i per donar-me ales, sí.
Per donar-te ales.
Sempre.
Durant aquests anys que no has publicat, t'han passat moltes coses.
Sí, la vida ha estat una voràgine.
Amor, mort,
sí.
Pausa, tristesa,
molta.
Alegria.
Sí.
I ara?
Ara, una vida complicada, perquè tinc molts fronts oberts, però una vida plena d'esperança i d'il·lusió en aquest moment.
Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopolo.
Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan a la llar cremàvem només paraules d'amor.
Maria de la Pau Gené.
Paraules d'amor senzilles i tendres.
Tots els noms d'Helena.
On sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants.
Avui al divan a Catalunya Ràdio, a casa teva, Maria de la Pau. Molts records, no, aquí?
Tants, Sílvia, que només entrar a un estudi aquí ja m'emociona, saps?
Sí?
Sí. Sí.
Què hi has deixat?
He deixat moltes hores, no? Moltes hores felices, moltes hores d'esforç, moltes hores de conèixer gent, de parlar amb gent, d'entrevistar. Sí.
Moltes hores també parlant de sexe, finalment.
Moltes hores també, finalment.
Aquí, aquí, esclar,
durant cinc temporades. Durant cinc temporades. Cinc temporades seguides parlant de sexe a les mil i una nits d'una forma divertida, lúdica, d'una manera també responsable, d'una manera mèdica, d'una manera des del punt de vista psicològic. No, vaig
amb Adolf Tubenya al costat,
oh, tant,
i d'altres professionals.
Gent,
sí.
Tantíssima gent. Tinc un llistat, jo no sé, recorda, però 40 o 50 col·laboradors meravellosos vaig tenir aquí.
Les mil i una nits de Maria de la Pau Gené. Programa número 899.
Vivim en un món una mica boig. La immediatesa i la rapidesa ja no són només pels llupis estressats. Ara la majoria ho volem tot i com més aviat millor. Aquesta nit ens han proposat una tasca complexa, entendre el tantra.
I era magnífic, vaig aprendre molt, no només de sexe, sinó...
No bueno. Vas aprendre coses? O sigui, et vas muntar un programa per anar aprenent?
No, vaig anar aprenent perquè tenia un programa, no, vaig muntar un programa per anar aprenent.
Jo no hi vaig gaire la diferència.
Ui, és molt diferent, és molt diferent. Sí, no, evidentment, si fas un programa cada nit durant 5 temporades de dilluns a divendres sobre sexualitat i tens els experts, els metges, els psicòlegs, els sexòlegs, tens gent que ha viscut experiències molt estranyes, molt extremes i molt normals, tot plegat t'ensenya. Òbviament, clar, que vaig aprendre moltíssim. Però jo sempre dic, vaig aprendre molt més humanament amb el contacte amb tot aquell equip, amb totes aquelles experiències que de la part estrictament sexual, que també, òbviament, no?
I què hi fa en Serrat aquí, aquest teu divan?
Ah, en Serrat hi fa que... Aquesta cançó és la cançó de la meva adolescència, de la meva ingenuïtat perduda, dels meus primers anys de nina mallorquina que comença a créixer, no? i que experimenta les primeres emocions, les primeres sensacions. És una cançó important en la meva vida. L'he escoltat moltes vegades. M'inspira molta tendresa ara, amb els anys, aquesta cançó.
I ara ja saps què és l'amor?
Jo crec que sí.
I com ho explicaries?
Doncs l'amor és aquell sentiment en part inexplicable i en part explicable. Es pot explicar a través de tot allò que t'inspira una persona que de cop apareix i t'omple la vida, no? Tot allò que t'inspira a tots els nivells, no? La seva presència, la seva olor, el seu tacte, les seves paraules, els seus pensaments, tot allò que t'inspira i tot allò que et dona, no? I tot allò que t'omple i tot allò que t'acompanya.
I com es fa perquè creixi i no s'esmorteeixi?
Doncs això és feina. Jo crec que això és una qüestió de feina, de voler-ho, tenir-ho molt clar, tenir molt clar que és un privilegi trobar-la molt a vida, que no és fàcil i que es troba poques vegades. I que quan es troba s'ha de tenir molta cura i s'ha d'intentar regar com una planta i que cada vegada sigui un encontre especial, cada trobada sigui una sorpresa i que també aprenguis a viure la normalitat amb aquella persona. És a dir, quan no hi ha sorpreses, quan no hi ha meravelles, també siguis molt feliç amb aquella persona.
Subscriu-te al Divan amb Sílvia Còpolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
El vino en un barco de nombre extranjero lo encontré en el puerto un anochecer.
Ana Belén.
Cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer.
No és la Concha Piquer.
Era hermoso y rubio.
És brutal aquesta cançó també en la versió d'Anna Belén, Maria de la Pau Gené.
Sí, va, és que jo sóc una enamorada dels boleros, eh? Sincerament.
Ja.
Claro.
Sempre,
Sílvia, els boleros...
És igual.
No, que els boleros són històries d'amor molt sintetitzades, en tota la part...
Són de passió.
De passió i de dramatisme, és a dir... pur i dur, és a dir, són brutals, a mi m'encanten, no tots però molts, i en aquest cas Tatuaje, jo crec que és un dels grans, no? Tatuaje és una història de molt trist, de molt dissortat, de molt no correspost, no? Ni per part d'ell ni per part d'ella, tots els dos s'enamoren de qui no toca. Però sí, és veritat, jo, i a més és una, com una herència familiar. Al meu pare li encanten els boleros, han tingut sempre amics, han fet festes i han cantat boleros, han fet literatura sobre els boleros. Jo crec que està molt bé Tatuaje, no? Tatuaje, quan diu demostrador en mostrador, no? Que va buscant la marca d'aquell amor que ha perdut, aquella càrrega dramàtica. És a dir, és que jo crec que l'amor és molt, molt intens quan és amor, no? I per això produeix boleros.
Ara que parles del teu pare, del Gabriel Gené Manila, sí? Encara recordo de fa molts, molts anys, que era petita, com si diguéssim, en aquesta casa, i que ell s'amagava a no sé si era l'infern de l'americana o a una butxaca, un paperet amb unes notes del que estava escrivint per la novel·la següent que estava fent, i jo, senyor Gabriel Gené Manila, què t'ha ensenyat el teu pare com a escriptor?
Com a escriptor, moltíssim. És a dir, clar, ha estat un luxe. Jo sempre dic que a sa vida, els que som lectors, tenim guies literaris, i això és una sort. És a dir, guies literaris pot ser algú de la família, pot ser un professor que te trobes que t'apassiona per la literatura, pot ser un amic o una amiga que li encanta llegir i t'ho comunica. Necessitem tenir guies literaris, gent a prop que estimin els llibres, i així nosaltres aprenem a estimar-los, perquè la literatura només funciona per contagi, Sílvia. És a dir,
per contagi.
Sí, és com un virus tan intens, és com un verí que si no el contagies de prop no se transmet. O sigui, si jo als meus alumnes els parlo amb indiferència de la literatura, no els faré estimar la literatura, ho he de fer amb passió. Per tant, el meu pare em va transmetre molta passió, m'ha transmet sempre moltíssima passió per la literatura, i no li agrairé prou mai, està clar.
Els seus alumnes, perquè la Maria de la Pau Gené Moleta és doctora, professora al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General a Mallorca. I tu t'hi veus continuant fent de profe forever?
Ui, ja porta molts anys, Sílvia, ja porta molts anys. Porta molts anys i la meva vida ha canviat molt en tots aquests anys. Jo he continuat allà ensenyant literatura. No sé, el futur és molt mal de fer, de dir, i de fet et diré que... De fet, des que es va morir el Joan, a mi me costa molt parlar del futur, saps? Parlo més del present. I em costa molt imaginar el futur alguns anys. Però la universitat ha format sempre, per bé o per mal, part de la meva vida. I de moment és...
Continues fent mig temps a Mallorca, mig temps a Barcelona?
Jo som una mallorquina enamorada de Mallorca que considera que la seva ciutat és Palma i la seva capital és Barcelona.
Ai, com pot ser això? La seva ciutat és Palma i la capital Barcelona.
És senzill.
És senzill, no? Jo no ho acabo d'encaixar.
Això ho dic de fa molts anys, Sílvia. És a dir, a veure, per mi...
Perquè has trobat la frase.
No. Sí. El sentiment. És a dir, per mi Palma és la meva ciutat. La ciutat que té una mesura humana, que m'agrada recórrer, on la qualitat de vida és magnífica, on tenc els amics de tota la vida, de la infantesa. I Barcelona és la ciutat més cosmopolita, més oberta a possibilitats d'activitat professional i cultural i la ciutat que m'enamora i m'afascina i on necessito escapar sempre, perquè si no m'ofegaria una mica, potser. Però d'on me n'he d'anar també sempre per tornar a Mallorca, que són les meves arrels.
Deies, ara parlaves dels personatges. Jo pensava, la vida dels personatges és tan potent que sobrepassa la vida real. On ets? No?
No sé.
No,
sí.
No. És que, esclar, els personatges ja han passat, ja, i els hi fas fer el que vols, i després ells diuen, ei, Maria de la Pau, que jo voldria... Clar, on ets, tu? Com pots estar en la grisor sovint de la realitat amb aquests personatges que et fan sentir de tot?
Bé, perquè segurament aquests personatges són fruit de mi, també, no? El que passa és que la realitat no és grisa, Sílvia. La realitat a vegades ens sembla grisa i pot ser-ho durant un temps, o negra, com el carbó. Però la realitat és sorprenent i la realitat, de fet, supera la ficció.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
I diu la Maria de la Pau Gené que ara al present. Temps de viure.
Amb Sílvia Còpolo.
Prendrons le temps de vivre, d'être libre, mon amour, sans projet et sans habitude. Notre vie vient.
I la Maria de la Pau ens ha triat una peça de George Mustaquí que diu que prendrem el temps de viure, de ser lliures, amor meu, mira de reull, dels somnis. Ja no et faig cap pregunta.
No saps què passa?
Què passa?
Sílvia, passa. Aquesta era la cançó d'en Joan i jo. La cançó que en Joan me posava quan jo li deia que la nostra relació era impossible. Perquè era una relació impossible quan va començar. I quan jo li deia que era impossible, ell me posava aquesta cançó, que era una de les seves preferides, del seu cantant preferit, que era George Mustaquí. I va ser una lliçó de vida, perquè quan ja ell no és, continuo pensant, perquè ell me va ensenyar que ara és el temps de viure. Però m'ho va ensenyar ell. I intent viure, i viure plenament.
Sempre penso en el tren passant per ciutats desconegudes. Amb aquesta imatge.
Sí, el tren passant per ciutats desconegudes i la necessitat d'escapar, no?
Tout est permis. Prendrons le temps de vivre, d'être libre, mon amour, sans projet et sans habitude.
Maria de la Pau Gené ha vingut avui aquí al divan de Catalunya Ràdio amb aquest llibre que és, mira, que és potent. si hagués de dir només un adjectiu, diria és potent i t'arrossega. Sí. És potent i t'arrossega, i ho sents tot. Tots els noms d'Helena que trobareu a Columna en català i a Destino, sí. No? En castellà. Sí. Ara, quan se'n vagi, mira que estem aquí fent aquesta gravació just abans del Pilar, el presentes, no? També, novament, perquè ja l'has presentat a Mallorca. Ja... Aquí sí. No pares de fer presentacions.
Vaig fent bolos, acompanyant aquesta escritura en les seves primeres passes, no? I avui el presenta a Barcelona, sí.
Els ulls d'ahir, l'hora dels eclipsis, Lola, Màrmara, natura d'anguila, Orient-Occident, dues històries d'amor, el desig, ets la meva vida, ets la meva mort, les mujeres que hi ha en mi, passions romanes, aquell premi Planeta, cartes que sempre he esperat quan siguis lliure, i després també narrativa infantil i juvenil, narrativa breu, crítica literària, guions, en fi, una pila de coses, i molts premis. Quin premi t'atorgaran amb aquesta?
No està escrita per esperar cap premi. De fet, si esperes un premi, òbviament presentes el llibre un premi.
Bueno, però hi ha premis que són obra publicada, Maria de la Pau.
Sí, no hi pensava, sincerament. Jo, des de que vaig guanyar el Planeta, he publicat 3 novel·les i cap les he presentat un premi. He intentat que es defensessin per elles mateixes, perquè penso que està molt bé guanyar premis. Jo estic superagraïda, molt agraïda als premis que he guanyat i molt contenta. Cadascú té la seva història i els seus records meravellosos, però que també a vegades els llibres s'han de defensar per ells mateixos, perquè si no, al final no funciona això.
Nuestro amor no importa.
Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca.
Play it once, Sam, for all time's sake.
I don't know what you mean, Miss Elsa.
Play it, Sam.
Per favor, Sam, toca El temps passarà. Carai, carai, darom. Carai, nani,
darom. Sing it, Sam.
Li hem demanat a la Maria de la Pau una pel·lícula. Una altra. I de les dues, Casablanca n'és una. Per què?
Perquè a mi m'encanta això de sempre ens quedarà a París. Perquè és veritat.
I què és?
Una història d'amor, sempre et queda tot allò que has viscut intensament i ho has compartit. I Casablanca ho diu així, sempre ens quedarà a París. Es podria canviar París per un altre substantiu en cada història d'amor, no? Però sempre et queda alguna cosa, i que diguis París és molt maco, i Humphrey Bogart quan ho diu és molt especial.
És com si diguessis, no, els moments de l'amor intens actuen com a motor de la resta de la vida.
Naturalment, crec que sí.
God is my witness, they're not going to lick me. I'm going to live through this, and when it's all over I'll never be hungry again.
Déu és testimoni, Déu és testimoni que no em podran enfonsar. Superaré aquest mal pas i quan tot s'hagi acabat no tornaré a passar mai gana.
L'hem començat escoltant la versió en anglès i després en català, però la vam conèixer amb el títol en castellà, encara que sigui
sí.
Aquella...
Sí.
Gone with the wind, no? Lo que el viento se llevó. Per què ens l'has triada?
Perquè Scarlett O'Hara és un grandíssim personatge.
Ah, que t'agradaria haver-lo escrit?
Sí, segurament. I perquè el moment en què diu aquesta escena, jur per tal que no tornaré a passar mai més gana, és com un cant de resistència d'una dona que és fortíssima i que és valenta i que és bellíssima, i en la qual jo m'he sentit molt identificada, tot i les seves trapelleries i les seves trampes i les seves formes de tirar endavant com sigui per sobreviure, no? Perquè és així.
Per sobreviure, per trobar l'amor, per mantenir l'amor, per tot, no? Diríem, per aguantar-li les traïcions, amb aquelles mans, finalment, de fregar, i les cortines fetes, un vestit sensacional, no?
Sí, fet unes
cortines sensacionals.
Verdes de vellut, no?
De vellut verd, no? Diríem, perquè pugui continuar veient, la puguin continuar veient atractiva, i ella s'hi senti, no?
Sí, és un gran personatge. Scarlett O'Hara és un personatge meravellós que té molts matisos, que té molts detalls, i que quan és capaç de fer aquest jurament i dir jo passaré pel que sigui, passaré davant qui sigui, faré el que calgui per no tornar a passar gana, per mi és un acte molt valent.
I alguna vegada has fet algun jurament d'aquest tipus a tu mateixa? No tornaré a... Faré allò per...
Sí.
hem de compartir sí. això.
Ara, no a aquest nivell, ja no a nivell no torna a passar gana, perquè afortunadament jo no he viscut les seves circumstàncies, no passa gana. Però a un altre nivell, sí, no em tornarà a passar això, no tornaré a repetir això, no tornaré a caure en això.
Això,
experiències que has viscut.
En l'àmbit personal, amorós?
No,
professional?
En tots els àmbits, jo crec que en tots els àmbits.
Què és el més important que has après de la vida fins ara?
El més important, Sílvia. He après moltes coses, òbviament. Jo crec que ja tinc una edat en què he après moltes coses. Potser el més important, no ho sé, la importància d'estimar molt els que estimes sense reserves, sense por. Sense por, sense trampes. Estimar de veritat els que estimes i aprofitar cada moment. Sí.
Això és l'essència de la vida, el més essencial?
Per mi sí, estimar de veritat i aprofitar cada moment.
Com ets de mare? Com ho fas?
Una mare patidora mallorquina. Que
és una mare patidora és com un sinònim.
Sí, tens raó, és un sinònim.
Sí.
No, soc una mare enamorada de la seva filla que pensa que ha tingut una sort immensa de tenir la nina que tenc. Una nina que ha estat un regal per mi i que ha passat moments durs i difícils, però que és una nena molt valenta també.
Sí. Maria de la Pau Gené, al divan.
Vaig caminant com el firaire, pres del seu vell sota els estels.
Xarango li deu agradar a la teva filla, també, oi?
Ah, esclar. Aquesta és una cançó que he recomanat per contagi. És a dir, aquesta. Xarango és l'alegria de la meva filla, l'alegria dels estius a Mallorca, quan no cal preocupar-se de res, quan tot és fàcil, quan em ve de gust cantar, ballar, estar al sol. Per això l'he triada, no? Perquè era una oda a l'alegria.
Deixo l'alegria a l'aire per quan vulguis parar el temps.
És maca aquesta idea de parar el temps, eh?
És la típica idea que tens algunes vegades a la teva
algunes
vida.
Vegades.
Algunes vegades a la teva vida quan ets feliç. Molt feliç.
Però algunes vegades el temps s'atura.
El temps s'atura en els bons moments per fer-los màgics i en els mals moments per fer-los eterns. Sí.
Quan has pogut aturar el temps? A voluntat.
Molt poques vegades.
Alguna? Explica'ns-la.
Alguna vegada sí, alguna vegada en què he estat amb la meva filla i he intentat pensar que no hi havia més, que no havia de pensar en el futur ni en com seria demà, he parat el temps. Alguna vegada quan estic amb el meu pare conversant de literatura i veig que el meu pare, que està fantàstic però que torna més gran, penso, estic parant el temps. L'estic parant perquè això ho recordaré molt tota la vida. I quan estic amb la gent que estimo més, també intento parar el temps, perquè l'amor és important.
I ara, enamorada?
Sí. Enamorada. molt enamorada.
Molt?
Sí, molt. És que jo no entenc enamorar-se a mitges. Crec que t'enamores molt o no t'enamores.
Alguna cosa l'has feta mai a mitges?
No. No.
Aquest fine line de styles aquí.
Sí,
això,
molt raro, eh?
Sí, això, ara jo això no sé.
Sí, bé, no, mira, aquesta és la cançó predilata a la meva filla, sí. I és la cançó que quan ella estava més trista i pitjor, per la mort del seu pare, es posava per consolar-se. I jo li preguntava, però què significa, Alicia, fine line? Però què significa, en realitat? És la línia de l'horitzó? És una línia molt prima que separa alguna cosa d'una altra? I ella em va dir, no ho sé explicar-t'ho, mare, però m'ajuda i me consola. I per això l'he triat.
Però esclar, tu ets un personatge, ho dic així, com si
personatge.
Fossis... Personatge. De les teves novel·les, Maria de la Pau, no? Que és, bueno, i fa classes i ho ha escrit tot i continua escrivint i cada vegada es planteja un repte a la literatura i un repte a la vida. Cada vegada es planteja un repte diferent a la vida i després quan li dius, tries un llibre, diu, Tirant-lo blanc. I jo quan l'altre dia dèiem, no, ha triat Tirant-lo blanc, jo he dit, com sempre, tota la vida ha triat, que quan érem al cap de setmana, no, i ens suggeries llibres, el teu llibre de referència era Tirant-lo blanc.
Sí.
Per què?
Perquè és el meu gran llibre, perquè és un llibre de... és el gran llibre de la literatura catalana, perquè és el llibre del gran heroi Tirant-lo blanc, perquè hi ha una meravellosa princesa que es diu Carmesina. Pensa que la meva filla li va posar Carmesina de segon nom a Tirant-lo blanc. Les seves amigues diuen, però quin nom tan estrany que tens, de segon, i ella diu, la meva mare, que em va voler fer aquest regal.
No se sap si regal.
Carmesina, que és un nom preciós, perquè significa carmesí vermell, que és el meu color predilecte, a més, no? Que és el color de la passió, de la força, de la intensitat. I sí, li vaig voler fer un regal literari i li vaig posar Carmesina de segon nom. No sé si m'ho agrairà o no. Sí. Tirant-lo blanc és una gran novel·la, eh? De tota manera.
El divan amb Sílvia Còpolo. Exclusivament en podcast.
Respòs lo rei, comtessa, a mi perquè vos m'adonau bon consell, pues la ciutat és tan forta, ben proveïda de totes coses necessàries a la guerra, i tot hora que jo me'n vull anar, ho podré ben fer. Sí, Santa Maria, senyor, dics la comtessa, posat cas que los moros fossin molt més que no són, per força han de venir per lo pla, que per l'altra part no poden per lo gran riu que hi és, qui fira les muntanyes de Gales. Molt sóc content, dics lo rei, de restar així. Eus prec, comtessa, que vos doneu ordre que la mia host, absors diners, sia ben proveïda de les coses necessàries. Fàcil no, eh?
No, fàcil no, però qui ha dit que lo fàcil sigui lo millor? Qui ho ha dit?
Qui ho ha dit? No ho ha dit ningú.
Jo no ho he dit mai, no. Tirant-lo blanc, evidentment, és dir, si no el llegeixes amb una adaptació en català actual... Que és millor llegir-ho en català antic, que com tal.
És molt... Sí, home, sí, perquè et costa, però hi vas entrant.
Sí, però és d'una... I a més, és d'una exuberància.
Una bellesa, exuberància.
Exuberància, d'una bellesa, d'una sensualitat brutal. És a dir, Tirant-lo blanc és un llibre, per favor, que el llegeixi tothom. Tothom que estima llibres, eh? Tothom que li agradi llegir.
Tu els hi recomanes, els fas llegir als teus estudiants? Quina edat tenen els teus estudiants?
Jo tinc estudiant de 20-21 anys, que estan fent el quart curs l'últim any d'alguns de magisteri, i intento inculcar-los el cuc, el verí que et deia abans per la literatura, ser una petita guia en la seva vida en el món de la literatura. Jo no crec que ho aconsegueixin tots, no? Però pot ser que ho aconsegueixin un cada any o en dos i ja és una sort, no?
Com veus ara, ja estàvem llegint aquest català, el teu català, estem parlant tu i jo, la situació del català, què cal?
Què cal? Molta embranzida, molta resistència, molta persistència. Jo quan penso que jo tenia 10 o 15 anys i seguia i estava defensant els mateixos arguments que defenso ara, perquè no, la situació era horrible i la situació no ha canviat en tots aquests anys, és a dir... Continuant tenint tants entrebancs, tantes dificultats per existir, per ser... I les llengües són fràgils. Jo no ho dic com a filòloga, ho dic perquè és així. És a dir, les llengües realment arriben a desaparèixer. I el català s'ha salvat per la tossoneria dels catalans, per la capacitat de resistir durant segles, però això es pot acabar en un moment determinat. I clar, només de pensar-ho fa mal, no? Fa molt mal. Per tant, crec que hauríem de pensar tots i fer un exercici de responsabilitat, no? Volen salvar el català? Doncs parlem-lo, doncs defensem-lo, doncs façem-lo normal, no?
Catalunya.
Catalunya, la meva pàtria. Jo sóc mallorquina, per tant, sóc catalana, no?
Com veus la situació de Catalunya ara?
En quin sentit? Políticament, vols dir?
Sí, i una cosa és Catalunya i l'altra seria el govern.
Sí. clar.
Sí.
Vols que parli de Catalunya, no del govern?
Tu parles de les dues coses, sí.
No, el govern el veig un caos, sincerament, i una pena. A mi em sap molt greu tot el que està passant. A mi em sap molt greu que l'independentisme estigui tan en crisi, que primer hi hagués una esquerda tan bèstia entre totes les forces independentistes i que després Junts hagi passat tot el que ha passat i hagi sortit del govern. Crec que ha estat un error, sincerament. I pel que fa a Catalunya, penso que malgrat tot Catalunya és poderosa i és meravellosa, i sobretot per la seva gent, no? Per aquella gent que va salvar les urnes l'1 d'octubre, per aquella gent que surt als carrers quan ja sembla que no sortirà ningú mai més, per aquella gent perseverant o suda, que des del 1714 està lluitant pel mateix, no? I aquesta gent potser en salvarà, potser, no ho sé.
I Mallorca?
Ui, Mallorca, la germana petita, saps? La germana petita, que sempre té un puntet d'enveja, un puntet de gelosia, un puntet de... Però que tanmateix és germana, no? Està clar. Mallorca forma part d'aquesta cultura, d'aquesta pàtria comuna, i Mallorca s'ha venut molt fàcilment fa molts anys el turisme. Ara intenta, que d'altra banda és l'única forma de subsistència que tenim, això, amb això sóc molt realista, i Mallorca intenta tirar endavant en tot això, però Mallorca el que no perd la seva bellesa, aquesta bellesa brutal que té, i que a veure, no és perquè jo hagi nascut, però clar que sóc subjectiva, no? I que sóc parcial, però que observeu a Mallorca, mirau-la de veritat.
@eldivancopulo, El Divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio.
Avui la Maria de la Pau Gené ens presenta tots els noms d'Helena. Quan va conèixer la notícia de l'embaràs, Helena ordí un pla. Saber que portava el fill d'Hèctor al ventre li donà el valor per actuar amb prudència i coratge. Havia descobert el poder de l'arc i les fletxes. Al principi de la guerra, els grecs es burlaven dels arquers troians. Els consideraven covards perquè no entraven en el combat cos a cos, sinó que apuntaven l'objectiu des de la distància. Paris, que no havia rebut l'educació d'un príncep, que cresqué caçant el mont Ida, era expert en l'ús de l'arc. Com que no dominava l'espasa, Príam intentà mantenir-lo fora del camp de batalla, fet que li resultà dur. Per això s'havia entrenat. Va practicar moltes hores amb una arma que mai no dominaria com els altres guerrers. L'orgull va empènyer-lo a persistir, però no va sortir-se'n. Per contra, era el millor amb l'arc. La guerra.
Que gran tema, no? La guerra.
És un tema i alhora el tenim tan a prop, no?
És curiós,
la tenim tan a prop,
sí.
Eh?
Sí, perquè jo quan rellegi la Ilíada, que parla de la guerra de Troia, per treballar-la i per fer-ne la meva versió, pensava, però com pot ser que un llibre escrit fa tants i tants i tants centenars d'anys tingui aquesta vigència, tingui aquesta actualitat, no? Que quan parla de la guerra està parlant de la guerra que jo estic veient ara entre Rússia i Ucraïna, és a dir, és la guerra que jo veig, no? És la guerra en què els troians perdien allò que estimava, les seves cases, els seus espais, com estan perdent ara a Ucraïna, no? I arribaven els invasors i ho atacaven tot i ho destruïen tot, i pensaves que poc n'hem après, no? Els éssers humans, que poc n'hem après en aquell llarg camí de segles, i és que en realitat n'hem après poc.
Amb la humanitat hi continues creient?
Sí, sí. Jo crec que la humanitat és capaç de les més grans misèries i de les més grans grandeses. I quan parlo de grandeses em refereixo sobretot a la capacitat de crear, no? A l'art, a la bellesa, no? Un ésser humà que és capaç de crear art, de crear literatura, de crear música, pintura, d'avançar científicament, de lluitar, es mereix que hi creguin, no? Malgrat les seves misèries.
Anem acabant, Maria de la Pau. Janet, desitgem el millor amb aquest Tots els noms d'Helena, que et deia al començament, no té la força, té la potència, té la sensibilitat, el coratge, i t'arrossega. Què és el millor que has fet fins ara? A la vida?
A la vida?
A la vida?
Tenir la meva filla.
No hi ha cap mare que digui una altra cosa. Si tinguessis una segona oportunitat, què canviaries?
Algunes coses, Sílvia.
Amb tres faig.
Amb tres fas. Aquí m'estàs fent fer una despullada.
Deixa-ho, que t'he vist aquí molt ben arreglada, com sempre.
Una Va. Despullada. Tres coses que canviaria. Segurament confiaria en algunes persones en les que he confiat. Segurament la meva carrera professional hauria estat més valenta i segurament hauria continuat escrivint.
A què ara no li tindries por?
Ara tinc por a menys coses. A les poques coses que tinc por, n'hi tinc molta. Perquè és una por relacionada amb la pèrdua.
Amb la vida i la mort.
Amb la vida i la mort, sí.
Per què s'ho val llevar-se demà? Imagina que algú digui, no, no, jo demà no em vull llevar. Què li diries?
Que sí, que llevar-se val la pena, perquè la vida és magnífica, malgrat tot, i és important viure i no deixar passar ni un minut.
I ens han passat tots els minuts. Vino en un barco, reina.
Vino en un barco, mira.
De nombre extranjero.
És un bolero, Sílvia, és un bolero.
Oh, bé, no m'enredarà. Diu, no va venir ben bé en un barco, però el vaig venir a veure. El vaig veure venir. Maria de la Pau, que tinguis molta sort.
Gràcies, Sílvia. Ja saps que... que tinc una gran...
És mútua, jo t'admiro, admiro totes aquestes obres que fas i penso, sobretot, penso en les hores i hores i hores de sentiments barrejats que has tingut.
N'hi ha moltes hores aquí enrere, sí.
D'aquest univers tan íntim que només tu tens i que després amb una gran generositat comparteixes amb els lectors, que esdevé diferent l'obra. Per a cada persona és diferent.
Evidentment.
I penso, això és una màgia, la màgia de la literatura. I et permet identificar-te amb els sentiments que expliques. Dius, no, això fins aquí no, a partir d'aquí sí. I llavors penses, pares, la ficció, la realitat i la vida. Sort, Maria de la Pau.
Gràcies, Sílvia.
Que continuï acompanyant. Gràcies de debò.
Gràcies.
Amb Josep Lluís Santiso a l'altra banda dels vidres, el muntatge, el sol, les músiques que pugen i baixen i ondulen. Amb Susana Ortega, que somriu aquí al costat a la coordinació. Un plaer, Sílvia Coppola. Fins la setmana vinent. Con este
nombre de mujer. Troba el divan amb Sílvia Coppola a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancoppola. Él se fue una tarde con rumbo ignorado en el mismo barco que lo trajo a mí, pero entre mis labios se dejó olvidar un beso de amante que yo le pedí. Errante lo busco por todos los puertos, a los marineros pregunto por él y nadie me dice si está vivo o muerto, y sigo en mi duda buscándolo fiel y voy sangrando. Mostrador, el mostrador.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.